Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Des d'aquest dissabte i fins al 15 d'octubre no es pot encendre foc al bosc ni en la franja de 500 metres que l'envolta, una mesura clau per prevenir incendis forestals. Des del cos d'agents rurals asseguren que arriben en bones condicions a aquesta campanya, sobretot gràcies a les pluges de les últimes setmanes, tot i que adverteixen de la situació que pot canviar ràpidament en funció de les condicions meteorològiques. Viure de lloguer a Sant Cugat és cada vegada més car. El preu mitjà del lloguer a la ciutat torna a créixer el 2024 i s'enfila fins als 1.430 euros, amb un increment del 6,6% de mitjana respecte al 2023. És la xifra més alta de la història en una ciutat de Catalunya de més de 10.000 habitants. El 2024, només Sant Vicenç de Montalt, un municipi del Maresme de gairebé 7.000 habitants, supera Sant Cugat amb 1.667 euros de mitjana, en un context en què el lloguer mitjà anual de ciutats com Barcelona, Terrassa, Sabadell i Rubí s'ha mantingut, Sant Cugat continua batent rècords. El primer equip femení del rugbi Sant Cugat afronta la primera final de la Copa de la Reina de rugbi a 15 de la seva història aquest dissabte a les 4 de la tarda a Madrid davant El Salvador. Les santcugatenques, guanyadores de dues Copes de la Reina de rugbi a 7, opten a estrenar el palmarès en aquesta competició. Les de Panxi Castroviejo afronten la final davant El Salvador, únic equip que ha perdut un sol partit aquesta temporada i va ser precisament davant el conjunt santcugatenc. I també en clau esportiva us expliquem que el DCB Club Voleibol Sant Cugat juga el ser o no ser el play-off pel títol aquest dissabte a 8:15 del vespre davant la Barca Menorca, la darrera jornada de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han de guanyar el segon classificat i esperar la derrota del Kiele, 8è, davant el Sayer Canari, 6è. L'equip vermell i negre arriba a la cita amb un gran estat anímic després de guanyar 0-3 a la pista del tercer classificat, l'Hidramar Canari. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit aquí i ara. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí que entrem en matèria. Ens acompanyeu? Ara és l'època de l'any en la qual més d'un cop podem ensopegar amb aquests és petits animalons fins la setmana que ve desfilant qual processó i que realment són un perill per a les mascotes, però també per a algunes persones. Al Connectats en vam parlar perquè l'Ajuntament de Sabadell, per exemple, està impulsant aquests dies més de 2.500 actuacions per prevenir aquesta plaga. Júlia Ramon va parlar amb el veterinari Albert López sobre l'eruga processionària. Des de Castellà vam parlar de la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan, a propòsit de la tria de la nova capital de la sardana per al 2027, que serà Castellà del Vallès. La candidatura impulsada per l'agrupació sardanista Amics de Castellà va ser la més votada dissabte en l'acte obert celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament de Manresa. Marina Antúnez va conversar amb el president de la SAC, Joan Ventura. I el Connectats també s'ha fixat aquest cop en el món de l'esport, a propòsit dels 100 anys del primer partit de bàsquet a Badalona. Anna Clarà va poder conversar amb Pep Solà, investigador del Centre d'Estudis Històrics d'aquesta ciutat. Recuperarem també aquesta entrevista. Acabarem amb cinema i amb la quarta edició de la Gran Pantalla Sabadell, un festival internacional de cinema dedicat a la gent gran, amb l'objectiu de desmuntar estereotips i reflexionar sobre la tercera edat. Júlia Ramon va conversar amb Letícia Pipman, responsable d'aquest festival. Tot això concentrat en la pròxima hora, que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem. L'eruga processionària és un dels grans temors actuals per les persones que tenen mascota. Ara és l'època en què afloren de manera més intensa aquests insectes que poden provocar greus conseqüències en els animals domèstics, però també en les persones. L'Ajuntament de Sabadell, per exemple, està impulsant aquests dies més de 2.500 actuacions per prevenir aquesta plaga. Júlia Ramon, bona tarda.
Així és, l'Ajuntament està impulsant diverses campanyes de prevenció per la eruga processionària i nosaltres avui doncs, volem ampliar tots aquests continguts i totes aquestes actuacions, no?, amb un dels veterinaris de Sabadell, de la clínica Anecura, Albert López. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, ara mateix, quina és la incidència, no?, d'aquesta eruga a la ciutat? Una mica, doncs, des de la clínica esteu notant ja diverses afectacions o encara no?
Sí, jo et diria que fa aproximadament un mes que es vam començar a veure. Depèn una mica de l'any, també, de la temperatura. Diguéssim que les erugues surten també quan comença a fer calor, és a dir, quan tenim aquestes setmanes al febrer que fa més calor, comencem a veure la incidència. Finalment hem de pensar també una mica en el cicle de l'eruga, no? L'eruga aquesta són erugues que viuen durant mesos al de l'arbre i quan creuen que s'apropa la primavera, baixen de l'arbre, fan aquesta fila, aquesta processó, per buscar un lloc on poder-se enterrar, passar la primavera i a l'estiu sortir com a l'arna, que al final són una fase larvària. I llavors, jo diria que fa un mes aproximadament que vam veure la major incidència. Ara anem una mica de baixades, ara n'estem veient poder una mica menys, però encara n'estem veient tranquil·lament 2, 3, 4 casos per setmana. Poder la setmana amb més incidència en vam veure uns 10 o 12.
És una tendència, un volum habitual, vull dir que ja es reproduïa anys anteriors, o en guanya una mica més incidència?
Jo diria que és aproximadament igual que l'any passat, però sí que és veritat que aquests últims anys hem tingut més incidència, poder fa 5 anys no en veien tants, i últimament sí que n'hem vist més, probablement perquè cada cop està més estesa aquesta eruga.
Per quines zones, sobretot, us diuen, no?, els propietaris de mascotes que s'han trobat amb aquesta eruga?
Bueno, bàsicament és una eruga que s'alimenta de pins, és a dir, que és les zones on hi hagi pinedes, en veiem molt a la zona de la Salut, de Togores, i bàsicament això. Nosaltres sempre...
Candeu, no?
Sí, Candeu també.
I una mica per als propietaris de mascotes, no?, què s'ha de fer quan el nostre gat o gos, perquè no sé si té la mateixa incidència en totes les mascotes, entra en contacte amb aquesta eruga?
Clar, diguéssim que la incidència bàsicament la veiem en gossos. Sí que és veritat que, per exemple, a Sabadell, al ser una gran ciutat, hi ha una quantitat molt més baixa de gats que surten al carrer, no? La majoria dels gats viuen només a casa, potser en zones rurals sí que veuen més incidència que aquí. Aquí bàsicament veiem en gossos, perquè a més també són molt curiosos, ho exploren tot amb el nas, tot amb la llengua, per tant tenen més facilitat per apropar-se a les orugues, olorar-les i apar-les, que és quan hi ha el problema. Aleshores, bàsicament, com en tot en medicina, la recomanació principal és evitar el risc, és a dir, zones on hi hagi pins, està clar que als nostres gossos els encanta sortir en zones de bosc, és on s'ho passen millor, però sobretot intentem evitar-ho, sobretot també en hores de capvespre, matí, que és quan surten més, però en general recomano evitar-ho. Si sortim pel bosc, anar sobretot pel camí, allà on puguem veure més evident que hi ha les orugues i les puguem evitar, perquè si deixem que el nostre gos es fiqui sense corretja en zones on hi hagi més vegetació, podem no veure aquestes erugues i, per tant, no poder evitar el perill.
Perquè estan situades normalment en llocs de molta vegetació o també ens les podem trobar, per exemple, al mig d'un camí més o menys asfaltat, no?
Poden estar en pràcticament qualsevol lloc, de fet. En aquesta època, en carreteres de muntanya se'n veuen d'aixafades, vull dir que poden creuar pràcticament qualsevol lloc. Al final el que fan elles és buscar un lloc en què la temperatura els hi convingui i es puguin enterrar i no tenen una preferència de dir-te només estarà en vegetació frondosa, no? Poden estar en pràcticament qualsevol lloc. Per això, la importància importància de vigilar, de portar el gos lligat quan passem en aquestes zones i sobretot intentar evitar passar per aquestes zones, clar.
No sé si també una manera de prevenir, no?, aquest risc també seria posant determinats complements, com per exemple pot ser algun morrió o alguna cosa així, o no seria el més adequat o no funcionaria?
Aviam, podria tenir cert sentit per evitar que el gos s'arribés a menjar, però és que només amb apropar el morro ja poden deixar anar les espícules, que és on tenen el verí aquestes orugues, i pot tenir una reacció igualment. Per tant, tampoc seria una gran solució.
Que no hi ha risc zero aquí, tampoc.
No hi hauria risc zero. Al final nosaltres el que diem sempre és, d'entrada, evitar el perill, evitar estar en aquestes zones, i si creiem que el nostre gos ha pogut estar en contacte, l'hagi llepat, l'hagi simplement olorat, si creiem que el nostre gos se li està inflant la cara, li molesta, sobretot veiem que els gossos vomiten, els gossos es comencen a rascar la cara, estan incòmodes, quan veiem els primers signes és córrer cap al veterinari. Els estudis diuen que els gossos que arriben a les primeres 6 hores després del contacte al veterinari, només hi ha un 5% que perdin algun tros de la llengua. Passades les 6 hores, el percentatge puja del 5% al 45%. Per tant, és algú molt important, a la mínima que pensem que pot haver passat, portar-lo el més ràpid possible al veterinari. Nosaltres fem les maniobres de descontaminació i a partir d'aquí el risc baixa moltíssim de que hagi de tenir cap problema.
Mm-hmm. Anem per parts, perquè m'agradaria incidir una mica més en els símptomes que podem detectar en aquest cas del nostre gos, no? Vull dir, comentaves, vomites, se li infla una mica la cara... Quins símptomes són els més clars?
Clar, hem de pensar que és una reacció al·lèrgica, és una substància irritant i, per tant, el que veurem seran signes relacionats amb la irritació, sobretot a la zona facial. Sí que és veritat que també ho poden tenir a les potetes si ho han trepitjat, però normalment estan relacionats amb la cara. Aleshores, el que veiem són llavis inflats, gossos que bevegen molt, una cialorrea que se li diu que li caigui la bava, que ens faci algun vòmit si l'ha arribat a llepar o l'ha arribat a empassar, i sobretot això, molt nerviosisme, moltes ganes de rascar-se la cara, serien els signes més habituals.
Mm-hmm. Llavors, una vegada hem detectat doncs, aquests símptomes, no?, i pensem que pot haver entrat en contacte amb l'eruga processionària, anar directes al veterinari. En cas que per això sigui al vespre i el veterinari estigui tancat o no en tinguem un de 24 hores a prop o no ens hi puguem desplaçar, què podem fer, no?
Aviam, per sort, aquí al Vallès sempre, o sigui, tenim màxim, estiguis on estiguis al Vallès, estaràs màxim a 15-20 minuts del veterinari més pròxim, vull dir que igualment, encara que sigui de nit, la recomanació segueix sent buscar quin veterinari tenim obert les 24 hores més proper i portar-lo. Per què? Perquè al final, si intentem fer coses nosaltres, no?, que també ara, si mires les xarxes, mires TikTok, mm-hmm, mires tal, veus molts vídeos de porta vinagre, porta... No sé, d'això no hi ha massa evidència científica, aleshores jo no sóc massa fan de recomanar remeis casolans per aquest tipus de problema, perquè sabem això, sabem que quan més temps passa, més greu pot arribar a ser el problema, vull dir que no és una cosa que recomani de dir, bé, doncs ja el portaré demà al matí al veterinari, no?, perquè pot ser el problema molt més gran quan anem a l'endemà. Aleshores, sí que és veritat que posem-ne que tenim la mala sort, que estem al Pirineu, que també n'hi ha a dalt d'una muntanya i estem molt lluny de la zona més pròxima, el que hem d'intentar és treure les espícules d'allà on siguin. El que no hem de fer és fregar-les, perquè si les freguem deixem alliberar encara més verí. El que hem d'intentar és ruixar la zona on hagi pogut tenir contacte amb aquestes espícules amb aigua templada, molt abundant. És a dir, si tenim una manguera a prop, si tenim alguna cosa a prop, en poder ficar molta aigua, intentar fer això per...
Una aixeta, per exemple, estaria bé?
Sí, per exemple, ficar la cara del gos sota l'aixeta, obrir-li la boca i que sigui de, diguéssim, d'endarrere cap endavant, perquè no ens interessa que les espícules vagin cap endintre, que se les empassi. Nosaltres el que fem quan descontaminem els gossos és netejar-li de darrere la llengua cap endavant per tal d'arrossegar-ho tot. I ens és molt important pensar que no, els gossos no són els únics que poden afectar, els humans també, per tant, tot això ho hem de fer amb guants, tot això hem d'anar molt de compte de que nosaltres no ens passi, no tocar-nos els ulls després, perquè nosaltres també podem tenir les reaccions.
Mm-hmm. Us heu trobat també amb propietaris de mascotes que hagin doncs, tingut aquest desencadenant, no?, al final de que s'hagin contagiat també?
Sí, bàsicament gent que ha intentat doncs, fer per ell mateixos això, treure-li les espícules i de més, o apartar les orugues del seu gos, i bé, amb les mans amb una reacció important. Alguna vegada ens hem hagut de quedar el gos mentre la persona s'anava al cap a que li tractessin.
Molta importància, sobretot. Comentaves que aquí al Vallès, afortunadament, tenim diferents veterinaris a prop. No sé si vosaltres obriu les 24 hores.
Sí, nosaltres estem sempre oberts, 24 hores, 365 dies. Estem a l'Avinguda Bàrbara 114, vull dir que qualsevol cosa sempre està a disposició.
I quan us arriba, doncs, una mascota, un gos, en aquest cas, amb una infecció d'aquesta, se l'atén de manera urgent? Per exemple, si és a les 3 del matí, segurament no hi haurà tant trànsit a la clínica i es podrà atendre al moment, no? Però si és una hora més concorreguda, una mica, doncs, és una intervenció d'urgència?
Sí, és algo que mai fem esperar a sala d'espera, és a dir, a la mínima que entra per la porta i veiem, no?, i diu, penso que ha entrat un oruga, l'entrem directament a la zona d'hospitalització i el veterinari que estigui més proper, encara que estiguis fent una visita, una vacuna, alguna cosa que no sigui urgent, actues. Aleshores, perquè al final és això, quan abans és la descontaminació, abans disminueix el risc. No? I a part de fer totes aquestes maniobres per tal de treure les espícules on hi ha el verí, doncs posar-li una via intravenosa, administrar medicació, bàsicament antiinflamatoris i antihistamínics molt potents per intentar rebaixar al màxim el que és la inflamació.
I després hi ha d'haver com un procés de recuperació, com si diguéssim, una vegada s'ha intervingut, el gos ha d'estar en repòs, ha d'evitar sortir a l'exterior, una mica...
Depèn una miqueta, bàsicament, de l'estat en el que arriba el gos, que sobretot normalment està relacionat amb el temps, amb l'estona que ha passat des de que l'ha tocat a que ha arribat a nosaltres. Si l'actuació és ràpida i poc després, normalment en mitja horeta, 40 minuts d'estar sota vigilància en el veterinari per veure que la inflamació vagi a menys, ja sol estar bé i poder necessitar medicació uns dies a casa, però en general la recuperació és molt bona. Ara, els casos aquells que malauradament encara veiem, en qual quan arriba l'afectació és important, a vegades s'han de quedar hospitalitzats màxim normalment 24 hores, però en algun cas hem tingut, l'any passat vam tenir un cas que va estar més de 10 dies amb nosaltres.
Ostres. I fins quan hem d'estar emetents a l'eruga processionària?
Bàsicament, normalment la seva època era des de finals de febrer fins l'abril. Ara el que estem veient és que les últimes setmanes de gener, primeres de febrer ja en veiem, aleshores normalment cap a finals de març ja en deixem de veure. Jo recomano això, fins l'abril més o menys estar més atents, però bueno, al final és, també és molt evident, perquè les deixem de veure pel carrer, aleshores ja ens n'hem de preocupar una mica menys.
I ja per acabar, més enllà de l'eruga processionària, no?, que és el gran temor d'aquesta època, quins altres insectes, animals hem de tindre una mica en cura si anem sobretot en camps oberts, no?
Aviam, diguéssim que en els camps, més enllà de les orugues, hi ha moltes substàncies que poden ser irritants, siguin d'herbes, siguin d'insectes. No es pot tenir, més enllà d'això, d'anar una mica en cura de que el gos no es posi en depèn de quina zona, al final tampoc es pot evitar el 100% el risc. Bàsicament el que recomanem sempre és estar a l'aguait dels signes, és a dir, que si veiem qualsevol símptoma que ens pugui fer pensar de que ha entrat en contacte amb això, al final durant tot l'any veiem gossos que venen amb la cara inflada, amb inflamacions per substàncies de tota mena. Simplement és, a la que veiem els primers signes, portar-lo al veterinari i assegurar-nos de que no és res.
Doncs Albert López, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica més en detall què hem de fer, no?, i què no hem de fer també, sobretot en cas que la nostra mascota entri en contacte amb l'eruga processionària. I no res, molts ànims, perquè teniu feina encara.
De res, gràcies a vosaltres.
Castellà serà capital de la sardana del 2027. La candidatura impulsada per l'agrupació sardanista Amics de Castellà va ser la més votada dissabte passat en l'acte obert celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament de Manresa. La Vila Vallesana serà el punt de trobada per organitzar activitats culturals per reivindicar, difondre i promoure la sardana des de l'àmbit musical, però també com a patrimoni cultural i com a dansa popular. Per saber què suposarà per a Castellà aquest honor, ens acompanya Joan Ventura, president de la SAC i membre de Som Sardana. El tenim amb la nostra companya Marina Antúnez. Endavant.
Avui estem d'enhorabona perquè l'entitat sardanista d'aquí de Castellà, l'agrupació sardanista Amics de Castellà, doncs serà la... Bé, li han donat aquesta possibilitat de ser la... o d'assumir, podríem dir, la capitalitat de la sardana l'any 2027. I per parlar-ne tenim el seu president, el Joan Ventura, amb nosaltres. Hola, Joan.
Molt bé, molt
benvingut.
Bon dia.
Capitalitat de la sardana, que no és poca cosa.
No.
Se'ns gira feina.
Sí, se'ns gira feina. Se'ns gira feina i, bueno, intentarem fer el millor possible que puguem fer-ho i poder estar a l'alçada, doncs, de moltes capitalitats que hi han hagut, potser com a pobles, potser algunes que eren més fluixetes i que Déu ho han sigut i també han tingut una bona acceptació arreu i bueno, nosaltres intentarem fer el millor possible.
Mm-hmm. Això ho vau saber dissabte, no sé si us ho esperàveu.
A veure, el plaç per la presentació... Mira, això ve des de que hi havia l'Aurèlia Popular que feia la ciutat Pubilla de la Sardana. Jo, com vaig entrar a Sardanes, que ja porto més de prop de 40 anys, potser ja com a president, entre diverses fases que he estat, bueno, pràcticament molts anys, jo vaig dir que fins que no siguéssim ciutat Pubilla, que jo no deixaria les Sardanes, perquè, a veure, aquí el poble... Què carai, hi ha pobles que són ciutats Pubilles i són pitjors que nosaltres. Dic, doncs, ho hem d'aconseguir. Allò es va acabar, i llavors va assumir la Federació Sardanista de Catalunya, després Confederació... Vam assumir, que jo ja formo part doncs, de l'executiva doncs, de la Confederació, o som sardana en aquests moments, vam assumir el que... Vam canviar el nom, es va canviar el nom, més de Ciutat Pubilla, doncs, capital de la Sardana. Més fàcil per poder accedir-hi, menys problemes i menys exigències que amb la Ciutat Pubilla, i vaig dir, bueno, doncs, haurem d'anar per això, no? I ara, doncs, suposo que serem la 14 o la 15a capital de la Sardana. I, bueno, doncs dissabte...
Perquè cada quan es nomenen? Cada any?
Cada any es nomena un poble que es presenti. El que passa és que són a dos anys vista, a més. Perquè ara, precisament, dissabte va acabar Manresa i ara aquest dissabte comença Olot. Hi ha la proclamació de capitalitat ben bé amb els actes. Doncs Olot comencen fins al març de l'any que ve. Març de l'any que ve donarem peu al Vendrell. I després el 27, doncs, donem peu, haurem d'anar al Vendrell, que donarem peu, doncs, a l'inici, doncs, de Castellà, no? I, bueno, cada any. I ara, doncs, bueno, doncs, a final d'any es comença ja a demanar si hi ha algun poble més que vulgui ser-ho pel 2028. Ui. I llavors, doncs, bueno, quan acabi Olot, quan acabin Olot, doncs se sabrà qui és el 2028, sempre a dos anys vista. Llavors hi ha feina, s'han de programar moltes activitats, algunes
activitats. Clar, perquè se suposa que les activitats que s'han d'organitzar han de ser aquí al municipi, o vosaltres també heu de fer activitats a fora?
No, aquí al municipi, o sigui, nosaltres, a part de les activitats que ja fem normal de l'any, si Sant Josep, Sant Jordi, el Vallès d'Estiu, Festa Major, Puja la Creu, bueno, totes les activitats, doncs hem d'afegir-hi aquí, hem d'afegir-hi les que promou i les que fa la Som Sardana, com els premis de Capital de la Sardana, que es faran aquí, donar l'entrega de premis, la medalla al mèrit sardanista, llavors les entitats que fan aquests anys, a partir de 50 anys, 100 i així.
Quan es fa això?
Això es farà... Això sinó al novembre es fa. Això es fa al novembre. I llavors s'ha de fer doncs, una proclamació doncs, el primer de març doncs, que el poble... Bueno, hi ha activitat del poble que ha de fer. Doncs. Jo crec que amb una capitalitat d'aquestes, lo fort de lo bo que pots... A veure, com ho diré la paraula, no triomfar, sinó que pots gaudir d'una bona proclamació és que el dia de la proclamació tinguis un espectacle bo. Un espectacle bo. I que la cloenda, que és el març de l'any següent, també tinguis un espectacle bo. Uh-huh. Aquest dissabte a Manresa va ser un espectacle fantàstic. Vull dir que hi havia la Polifònica de Porreig, hi havia la Bisbal, i després hi havia la Càmera i Cor de Catalunya, i quatre cantants, hi havia l'Avet, hi havia tres cantants més. I això a dalt d'un escenari, veure tanta gent allà i els violins i com... Bueno, era la pell de gallina, eh?
Clar. Llueix.
I, esclar, vull dir, llavors estava el Teatre Cursal de Manresa, estava a tope. Vull dir que nosaltres aquí potser pequem de que no tenim potser un lloc gran per dir, tenim un teatre, sí, tenim un auditori de 300 persones i ja està, però segons quin espectacle gran no el podem portar allà. Tenim la Sala Blava, amb 500 persones sentades, bueno, i després tenim l'Espai Tolrà, que el recinte firal allà s'hi ha de fer... Si vol fer alguna cosa amb cari ulls, s'ha de donar-li un giro, però totalment, no? Però, bueno, el dissabte, ja et dic, a Manresa hi va haver... Sí, el dia 23 de febrer s'acabava el plaç per presentar les candidatures. I llavors, el dia 21, que era divendres, al vespre no hi havia ningú. Només hi havia castellà. Només hi havia castellà. Feia temps que ja ho havíem... Bueno, jo...
Tu ja ho anaves coent.
Amb un ple que ho van aprovar el mes de maig i no sortien les bases fins passat vacances, no? Però jo...
Ja hi anaves de cap.
No? Vaig fer un projecte que... Bueno, des d'aquí, com que estem poc d'allò, doncs em va ajudar la secretària de Som Sardana, perquè estan acostumats a fer moltes històries, i clar, vull dir que... I bueno, i vaig fer la programació de tot un 27 de coses que jo pensava que podríem fer i que podien estar bé. I llavors ja et dic, el divendres 21 només hi havia castellà, i el dissabte al dematí es va presentar Montcada, que acabava a plaça el diumenge. Bueno, clar, mentre el divendres no hi havia ningú més, dic, això està pues ja xupat, no? Vull dir, a veure, ho tenim i ja està.
Clar, perquè es pot declarar desert?
No, teòricament no. Vaja, no ens ha passat mai, eh? Vull dir que... I llavors, doncs, bueno, llavors el dia... Jo vaig fer la plec i el jurat que representa el jurat d'aquest primer cop ha sigut, doncs, la Som Sardana, els membres de la Junta de Som Sardana, sense secretària, sense el personal d'allà, ni jo, que no m'hi van deixar ser, evidentment, part implicada, doncs es van reunir el dia 3, o sigui, l'endemà de la plec de la Sardana i aniversari nostre, doncs es van reunir d'allò i no em van dir res, eh? No se'ls va escapar ningú dir-me res. Vull dir, allò que a vegades dius, no ho diguis, però ets tu, eh? No ho diguis. No. Però no, vull dir, fins al dissabte. I
vas haver de patir una setmana.
Sí, però al final va arribar el dimarts o dimecres i dic, escolta, saps què? S'ha acabat. Vaig agafar el Carles de la Junta de Sardanes, el Carles de Zemí, dic, anem a pagar tot el que hem fet per la plec i l'aniversari, anem a pagar i anem a esvergir la boira, perquè és que si no, en sèrio, que vas pensant i vas pensant, a vegades quan estàs sentat allà al sofà, penses... Hòstia, però què passarà? Ho seré? No ho seré? I allò que dius, uf, va, pensa a l'altre poble, vull quedar. I, bueno, al final, doncs, sí, jo allà al Saló de Plens de l'Ajuntament de Manresa, doncs, bueno, quan va ser l'hora de que el president o el responsable de la capital de la Sardana va llegir l'acte de l'elecció de les pobles, només faltava els tambors aquells. Amb
el redoble.
Exacte. I, bueno, i clar, llavors ja vaig amb el cap, dic, bueno, em vaig posar amb el cap
així. Vas emocionar,
així,
eh?
I, bueno, i com va sortir, bueno, sí.
Clar, et vas emocionar.
I ja està. Ara se'ns gira feina i ja està. Tenim 2 anys, però els 2 anys passen de pressa, però hi ha molta feina per fer. Vull dir, perquè s'han de... Ja sé que són a 2 anys, però s'han de llogar coses que en aquests moments potser no surten durant l'any. Hi ha activitats, doncs, que no es fan i no surten a fer bolos pels pobles, ja. I aquestes s'han de mirar de lligar. I, bueno, vull dir, veure què.
Bueno, ja tenim agrupació, ja tenim capital de la setmana, ara ja només falta tenir copla.
Sí, però les coples... bueno, la copla... Nosaltres ja tenim, o sigui, una part de l'any, del 2027, ja el tenim cobert amb coples bones, també. Però tenim les nits d'estiu, Bisbal, Llobregat, Juvenil, Sant Jordi, Sant Josep, també tenim... Sant Josep, Sant Jordi, després tenim el Puig de la Creu, tenim Festa Major... Vull dir, a veure, aquestes ja activitats ja estan. Llavors hem d'anar omplint, per poc que puguem, doncs, altres mesos, i potser algun mes hi haurà 2 coses... perquè, doncs, s'ha de fer la proclamació el mes de març, s'ha de fer un concurs de colles sardanistes, m'ha dit pel Campionat de Catalunya, s'ha de fer un concurs de punts lliures, s'ha de fer la final de les colles de Barcelona, que intentarem fer-les aquí, s'ha de fer la cloenda, hi ha algunes activitats doncs, que, a veure, n'hi ha que per si soles ja es munten. S'ha de fer la trobada de centres cívics de Catalunya, també.
O sigui, tot això, per ser capital, estàs com tot compromès això, a fer-ho.
Bueno, si hi ha algun concurs d'aquests de colles no el vull fer, no el vull fer, però bueno, la cloenda, la proclamació, la cloenda, d'allò de centres cívics, això ja ho posa dintre de les bases que s'ha de fer. I llavors el concurs de colles també se n'hauria de fer, perquè, allò, i principalment el punt lliures, que és el que trau, diguem, a més gent, no? Uh-huh. I llavors, doncs, bueno, i llavors pot fer alguna, l'activitat, l'entitat pot promoure alguna activitat que vulgui, vull dir.
Clar, perquè d'ajut econòmic en teniu per poder fer tot això extra, diguéssim?
Bueno, l'ajut econòmic, entre pocs diners que tindrem l'agrupació, perquè ara... A veure, l'agrupació, després d'haver fet ara aquesta activitat de l'aniversari i l'aplec, hem quedat pràcticament a zero quedem, llavors ara tindrem les subvencions que, com vinguin, tindrem els diners, que entre Diputació, Generalitat i l'Ajuntament de Castellà, entre la subvenció anual i l'especial de l'aniversari, doncs també tenim els calés, uns calés que ens arribaran de l'aplec, dels aplecs també, que ens arribarà l'ajut dels calés que hem de cobrar de l'any passat de l'aplec que vam fer. Llavors tenim els quotes de socis.
Però clar, llavors, això ja és habitual, això és el que tenim sempre, no?
Bueno, sí, el soci sí, el soci és el que tenim sempre, la comissió d'aplecs també és el que tenim sempre, però l'ajut extraordinari als 50 anys no que no els hem tingut sempre. Aquests els demanem per primera vegada, fet 50 anys, i els demanem. I llavors vam haver de presentar un pressupost del que faríem aquests 50 anys de tot aquest any. Vam fer un pressupost que incluïa doncs, l'aplec aniversari que vam fer, que nosaltres hem hagut de pagar, i que ja recuperarem els calés, perquè, clar, evidentment... Clar. Llavors, l'intenció és de fer per la diada al novembre, la diada sardanista que fem al novembre, fer-hi alguna cosa més i donar la cloenda doncs, en aquest aniversari i fer alguna cosa especial també. I llavors tinc pendent també de l'últim trimestre de l'any fer un concert espectacle amb alguna de les coples acabant de commemorar doncs, aquest aniversari, no? I llavors doncs, farem els dos anys doncs, de lo que anàvem fent fins ara. No estirarem més la màniga, el braç que la màniga, que diuen, i llavors intentarem doncs, fer una mica de calaix per poder arribar al 27 tenint algun diner que puguem
reserva,
fer alguna
no?
cosa. Uh-huh. Llavors hem de tindre el contacte, evidentment, amb totes les entitats culturals i esportives que tinguem al poble perquè ens facin i ens ajudin a fer alguna activitat o conjuntes o separats. Vull dir, a veure, a mi m'agradaria poder entrar, que espero poder entrar d'una vegada ja, en els col·legis amb el tema de la sardana, que no hi ha manera de poder-hi entrar, no sé què passa, ni extraescolar ni res, i hem de mirar d'entrar-hi perquè per almenys el 26 puguem tenir les escoles totes amb el tema de sardanes. Pel 27 jo m'agradaria fer una gran trobada en el camp de futbol, com es va fer amb el Guinness de Gitanes, i que tothom veia sardanes i les escoles aniguessin totes a una trobada d'aquestes grans, no? Que dius, bueno, per lo menos. Llavors, altres activitats, alguna rua d'aquestes que fem i tal, i, bueno... Hi ha moltes coses per poder fer. A mi m'agradaria fer una obra de teatre en el món de la sardana. Mm. Se n'ha fet alguna, amb el grup Mel i l'Anna Abad, que és la de... L'Anna Abad toca la tenora amb la Maricel i té un altre nom artístic perquè també canta i toca piano, i ella ha fet alguna obra d'aquestes. I jo li vaig dir, abans de ser-ho, escolta'm, com ho tens per allò? Perquè, clar, no li diré pas al gener del 27, m'entens? I bueno, hi ha coses que... N'hi ha fet moltes coses, el que passa que, tema econòmicament, vull dir, també doncs, la predisposició de l'Ajuntament és la que manarà molta part econòmica d'això, no? Vull dir que... I, bueno, intentar preparar-ho, ara, doncs, bueno, posem fil a l'agulla a fer una comissió de la capitalitat, que és el que hem de fer primer, i aquesta comissió, doncs, una mica... dirigirà una mica la, la cosa, no?
Molt bé, doncs n'haurem d'estar pendents, en tornarem a parlar més endavant, com s'està coent tot això, i esperem doncs això, que al final del 2027 sigui un any ple d'actes sardanistes, no?
Esperem.
Com ha de ser?
Esperem.
Doncs Joan, gràcies per haver vingut.
Molt bé, a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquest 1 de març s'han complert 100 anys del primer partit de bàsquet documentat a Badalona. Per celebrar-ho, el Museu de Badalona i el Centre d'Estudis Històrics van organitzar una sèrie d'actes commemoratius, incloent una exposició i una ruta pels espais més emblemàtics de la història del bàsquet a la ciutat. Parlem amb Pep Solà, investigador en Història de l'Esport a la Universitat Blanquerna i membre del Centre d'Estudis Històrics de Badalona, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Pep Solà. Què tal, Pep? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
El passat 1 de març es van complir 100 anys del primer partit de bàsquet documentat a Badalona. Què en sabem exactament?
Doncs en sabem que està bastant documentat i que realment va ser el primer. El primer, què vol dir? El primer que hi havia un àrbitre, el primer que hi havia uns bàsquets més o menys reglamentaris, el primer que hi havia una pilota, el primer que hi havia jugadors, un temps... I sabem que el va organitzar la Federació Catalana amb la proposta que va fer la secció atlètica de l'Ateneu Obrer, que era una entitat del moment que estaven, volien practicar el bàsquet. El van portar a Badalona, i sobre això que dius de la documentació, doncs és excepcionalment ben documentat.
Hi havia dubtes sobre aquesta data originalment?
Sí, bé, a veure, la història del bàsquet a Badalona i de molts altres llocs, igual que la història del futbol, del waterpolo, del tennis, hi ha hagut un moment que sí que hem fet molt de cas a el que era la memòria oral, molt important, de la gent que va viure aquells moments, i en aquest moment de, diguem-ne, de digitalització de les hemeroteques, de que hi ha un accés d'informació antiga molt important, doncs podem fer recerca, diguem-ne, a molt més gran escala, i podem trobar dades, podem contrastar aquelles dades que en un moment donat ens havien semblat veritats absolutes, però que, escolta, el tema de recordar-se'n del passat i de fa molts anys, a tots ens pot fallar i no passa res, no passa res, però bueno, ha anat així això.
I com va afectar la Guerra Civil al bàsquet badaloní?
A veure, la Guerra Civil va afectar, ja en 3 anys, la guerra dura 3 anys, llavors a l'inici de la guerra, els que ho han estudiat en profunditat, expliquen que tothom pensa que durarà molt poquet, que no serà tan, que la cosa no anirà tant per llarg, però sí que és veritat que es reorganitza tot d'una manera bastant dràstica i que al final de la guerra queda molt poquet, que són, diguem, molt poquet del teixit esportiu que hi havia hagut als anys 30. El que sobreviu en aquest cas són la gent del Centre Esportiu Badaloní, que són els que van fundar la penya, i havien sigut la penya Spirit of Badalona. Aquests van sobreviure i van tirar, a part d'altres clubs de Badalona, van tirar endavant el seu projecte basquetbolístic d'una manera, diguem-ne, diferent, i el de més és història, que es diu. Es van unir, això sí que ho he d'explicar, tenim la sensació de que es van unir, això s'ha de recercar una mica més, les dades són una mica febles, però en tenim la sensació de que va anar per aquí la cosa, es van unir amb un club que es deia Ateneu Basquet Club, que tenia llicència federativa, i van aprofitar jugadors i llicència per unir forces i tirar endavant el bàsquet a Badalona.
Vosaltres, el Museu de Badalona i Centre d'Estudis Històrics, vau organitzar una sèrie d'actes commemoratius, no?, per commemorar aquests 100 anys del bàsquet. Com va ser l'acte, en general?
Sí, el Centre d'Estudis Històrics de Badalona, el que pretenem és celebrar durant aquest any 3 actes. El primer ja el vam fer. El primer el vam fer just en el lloc on es va celebrar aquest partit. Tenim la sort de que dia, hora i lloc coincidien, diguem-ne, dels 100 anys. Podíem fer una celebració, diguem-ne, simbòlica sobre el que va ser aquest partit. No hi havia un bloc de pisos en la plaça on s'havia jugat el primer partit. I, a més, que hi ha dissabte. També vam tenir la sort que va fer molt de sol, que va estar molt bé. O sigui, totes les circumstàncies ens van acompanyar.
Sí, perquè m'has comentat anteriorment que justament fa 100 anys, quan el dia que s'havia de jugar aquest partit, plovia, no? I es va haver de traçar la data.
Doncs sí, sí, tens tota la raó. Aquest és una... Diguem-ne, a partir dels retalls de premsa o de les cròniques de premsa que estaven expectants amb aquest partit de que jugaria a Badalona el dia 15 de febrer, doncs no es va poder jugar, o de fet diuen, es va poder jugar una estona però després va començar a ploure i no vam poder acabar. Bueno, això vol dir que la federació de fet els hi va portar, com explicàvem, que els hi va portar els bàsquets i el que van aconseguir, diguem, és tenir els bàsquets en aquell pati durant molt de temps, com a mínim fins al cap de dos caps de setmana que van fer el partit, i després, per aquelles coses de logística d'una federació que realment l'any 25 estava bastant en precari i estava començant a funcionar, la Federació Catalana, doncs aquells bàsquets van estar al pati de l'Ateneu durant uns mesos, fins que els hi van reclamar, el qual ens porta a pensar que els primers partits que van jugar badalonins doncs van ser informalíssims en aquell lloc i amb aquests bàsquets. He de dir, no sé si ho he dit, que el partit el van jugar jugadors de Barcelona.
I en relació un altre cop amb l'exposició i els actes que vau fer, quina importància tenen els carrers i les pistes a l'aire lliure en la cultura del bàsquet a Badalona? Perquè vau fer com un recorregut, no?, per diferents carrers de la ciutat.
Sí, sí, sí. M'he oblidat de dir, amb tota aquesta explicació, que farem dos actes més. El proper serà una jornada de divulgació, on convidarem també persones que han jugat a bàsquet, sobretot dones que als anys 60 van ser importants en la cultura del bàsquet de Badalona. També explicarem com va arribar el bàsquet en un context esportiu, diguem-ne, més ampli. Aquest serà el següent acte. I després, amb el Museu de Badalona, hem organitzat o estem preparant ja una exposició que tindrà lloc des del juliol fins a finals de setembre. D'això que m'estàs explicant, el recorregut que vam fer l'altre dia era escenaris d'abans de la guerra. Tot això, per què? Perquè, no, a veure, fer-ho tot el més ampli possible era impossible d'abastar 100 anys de camps i coses i llocs on s'havia jugat o s'havia promocionat l'esport. I vam decidir fer una ruta sobre llocs que eren totalment desconeguts, almenys fins fa poc. Llavors vam anar a Sant Josep, vam anar al carrer Enric Borràs, que hi havia la seu de la Societat Gimnàstica, després vam anar al carrer Arnús, on hi havia hagut gimnasos a Badalona, després vam anar al carrer Sant Francesc de Paula, un carrer superdesconegut, on hi havia hagut un camp de bàsquet, que encara desconeixem moltes coses sobre ell. Després, finalment, vam arribar a la Badalonense, que és la societat coral de Ghana, diguem-ne, de les corals aquí a Badalona. I després vam acabar al carrer de la Costa, que allà hi havia hagut també un camp de bàsquet. Sobre la Badalonense, allà també s'ha de dir que ens van atendre molt bé, vam poder pujar 100 persones, vam pujar de cop.
Ostres!
I a la sala d'actes vam poder seguir parlant, ens vam agermanar amb la Badalonense, que a més havia acollit el local social del Club Joventut Badalona els diferents noms que havia tingut l'organització durant bastant de temps.
I per tu, què significa formar part d'aquest projecte de recuperació històrica?
Molt interessant, això. La veritat és que el bàsquet, hi ha molta gent aquí a Badalona que el té dins de la seva cultura o dins de la seva manera de fer, allò que es diu vulgarment de hem mamat bàsquet des de fa molt de temps. A mi em va passar des de ben petit, ara no cal que ens remuntem a les guerres púniques, però hi ha molta gent que ho hem viscut d'una manera molt especial i ens ha format el caràcter, també. També això que s'explica, no? Llavors, en el moment que pots aportar alguna cosa, pots retornar alguna cosa a la teva ciutat, des d'un punt de vista, diguem-ne, ja no només històric, sinó algun artefacte cultural, diguem-ne, que la gent se'n pugui aprofitar, doncs és un goig. I sobretot, a mi personalment, el que m'agrada molt és reunir persones que han viscut això i sobretot gent gran. Gent gran que tenen veus que bueno, no sabem fins quan les tindran i que tenen unes històries a vegades molt, molt interessants. Connecto amb la memòria oral, una altra vegada, perquè se la tingui en compte, diguem-ne. Sí.
I quin tipus de públic va anar a l'exposició o a la commemoració d'aquests 100 anys?
Va venir molt de públic d'aquest, sobretot moltes dones històriques. En diem històriques perquè, per dir-ho d'alguna manera, no cal que els hi posem l'etiqueta. Dones que havien jugat, que les volem fer participar en aquest projecte, com he dit abans, senyores dels anys 60. Però també volia fer esment especial als fills i filles de gent que havia organitzat aquest primer partit. El primer partit del 1925. Sabem bastant bé qui eren aquesta gent, els tenim bastant controlats, per les raons que sigui, i tenim la sort de que hem pogut contactar amb moltes d'elles. Llavors, veure aquesta gent aquest dia va ser molt interessant perquè n'hi havia algunes que no es coneixien entre elles, no? Mm-hmm. I sobretot hi havia una persona que era el fill de Josep Maria Montaner, que no el coneixereu, però igual algun dia el coneixeu, que el vam trobar molt de casualitat. Va ser una casualitat absoluta trobar aquesta persona i quan va venir allà, doncs, va ser, per mi, molt emocionant.
I ja per última vull preguntar, ja que tu ets badaloní, per què Badalona es considera la ciutat del bàsquet?
És una bona pregunta i jo crec que el debat està aquí sempre, eh? El debat pel resta de públic que s'ho mira des de fora és el debat sobre el bressol del bàsquetbol. Si tenim 2 minuts, intentaré explicar...
Els tenim.
Jo crec que això del bressol de bàsquetbol, evidentment, és una marca, no? És una marca que ens hem posat els badalonins, o la vam posar en un moment històric en un moment de la història, de la cronologia del bàsquet, diguem-ne als anys 70. Això ho hem d'investigar encara, a veure en quin moment surt aquest, diguem-ne, aquest leitmotiv que ens acompanya fins a dia d'avui. Però sí que és veritat que... I això és el que se'ns critica des de fora. Hi ha gent des de dins que es pensa que som els que ens hem inventat el bàsquet. Evidentment, no. Mai a la vida, impossible. No ens podem apropiar d'això, no ens hem inventat el bàsquet. El bàsquet se'l va inventar un senyor o un grup de gent el 1891 i ve de lluny, i va més lluny encara, i nosaltres no som el malic del món, no som el centre, ni de conya, perdoneu. I després, quan se'ns mira des de fora... se'ns mira com, ei, vosaltres us creieu que vosaltres sou els que... Home, no cal, no? Mm-hmm. Llavors, jo l'altre dia, en aquest discurs del bressol del bàsquetbol, vaig proposar a una sèrie de gent que havien de venir a presentar l'acte, els hi vaig proposar que no diguessin que érem el bressol del bàsquetbol, perquè això significava que no hi havia un, el bressol del bàsquetbol. Que si voleu dir que som bressol del bàsquetbol, doncs és perfecte, perquè bressolar-lo... Doncs sí que l'hem bressolat i hem creat una cultura i per això se'ns coneix.
Estiguem,
quan dic ens coneix, vull dir a Badalona, no? I ja està, no passa res, no ens podem apropiar, diguem-ne, d'un relat i que nosaltres som els que tenim la millor pedrera, no sé què. No, això ja, diguem-ne, forma part d'un altre món. No té per què formar part de l'imaginari, diguem-ne, col·lectiu català, que, bueno, el bressol... Ens fem pesats, eh? A mi ja m'ho diuen, eh? Ens fem pesats. Jo, a mi, la veritat, a mi que no em busquen aquí perquè no tinc arguments, diguem-ne. Però sí que jo crec que en un moment de portar-nos fora va en detriment de la nostra identitat.
Doncs Pep Solà, investigador en Història de l'Esport a la Universitat Blanquerna i membre del Centre d'Estudis Històrics de Badalona, moltes gràcies per passar-te pel Connectats.
Moltes gràcies a tu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Oh,
La Gran Pantalla és un festival internacional de cinema dedicat a la gent gran. En cada sessió es projecten pel·lícules o curtmetratges que aborden noves mirades sobre el fet de ser gran, o de fer-se gran, també. L'objectiu és desmuntar estereotips i reflexionar sobre la tercera edat. Aquesta setmana el projecte s'està implementant a Sabadell. Aquest cap de setmana arribarà als cinemes Imperial després de passar primer entre setmana per diversos complexos de gent gran. Anem cap allà. Júlia Ramon, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs sí, estem ara mateix amb la Letícia Pimam, una de les responsables de la productora, per saber tots els detalls d'aquest projecte, doncs, que ara arriba a Sabadell. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. I, bueno, merci per l'entrevista. Començo...
Bé, sí, ara anem una mica per parts perquè és molta, no, la informació que hem de plasmar aquí. Llavors, jo primer de tot el que et volia preguntar és una mica quina rebuda té, no, la Gran Pantalla a Sabadell. Una mica, doncs, ara mateix estàvem veient com s'estava omplint una de les sales, que havia, doncs, molt interès, molta bona rebuda. Una mica, doncs, en general, quina és la rebuda que espereu aquí a Sabadell?
Doncs la veritat que estem molt contentes perquè aquesta és la quarta edició que fem aquí a Sabadell. Creiem que té molt de mèrit perquè és un projecte en el qual hem estat co-creant, tant des de l'Associació Cultural Parlante, que som els que tenim endavant a lo que és la mostra, i a l'Ajuntament de Sabadell. Per tant, hi ha com una feina molt comunitària, no? Com és aquesta, que venim, pues, al complex de gent gran, apropem el que és la mostra als diferents espais, i que d'aquesta manera també fa que després la gent, pues, s'assabenti i que vulgui participar. Per tant, com deies tu ben abans, hi ha moltes entrades que s'han repartit, i creiem que omplirem sala, que tant bueno, estarem els tres dies, que si cas ara comentem, però estem contentes perquè, bueno, perquè hi ha molt d'entusiasme i això es veu bueno, en què la gent, pues, agafa les entrades i tant de bo ens puguem veure allà.
Exactament, perquè dilluns és el torn del complex de gent gran de la Via Alexandra, després també aneu pel de Sant Oleguer, no? I el tercer és el de Parc Central. Una mica, aquests tres complexos, no, que visiteu, són tots més o menys de les mateixes característiques o presenten com diversitats i també heu pensat, no, una posada en escena o una pel·lícula diferent en cada un d'ells?
En aquest cas, una mica el que vam fer també l'any passat és que fem la mateixa programació amb la idea de que, pues, això pugui arribar a tothom. Això igual ho s'hauria de dir millor a l'Ajuntament, però entenem que aquests espais han estat triats també amb la idea de centralitzar, no, i de poder arribar, pues, realment, no sé, a barris que, pues, que no siguin tan cèntrics, no, que són, tenen potser la major facilitat d'accés a la cultura. Però bueno, això ja la Laura et pot dir.
Ara posarem una mica un nom als títols, no, a les programacions, a les pel·lícules, però totes elles tenen el mateix denominador comú, que és que volen trencar prejudicis sobre la gent gran, no?
Sí, 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 és correcte. No només els prejudicis, sinó també poder parlar sobre temàtiques que tenen que veure amb les persones grans. És un festival que evidentment està, pues, enfocat a que vinguin persones grans, no?, a veure pel·lícules on estiguin protagonitzades per persones que tenen més de 60-65 anys, sinó també per poder ensenyar una diversitat i que de cara també a aquelles persones que encara no són grans, pues, puguem d'alguna manera empatitzar, ens puguem imaginar com serà la nostra vellesa, no?, i parlar d'això, perquè realment és un tema que costa bastant parlar sobre què passarà quan ens fem grans, no? Hi ha com una cosa i tabú que bueno, que això dona, que li dona molt de sentit també al festival, perquè més enllà de lo que són les pel·lícules, hi ha espais de diàlegs també, no?, posterior a les projeccions, siguin al complexos com en el cinema.
Perquè una mica, què us trobeu, no? Per què creieu que hi ha aquesta resistència a l'hora de parlar, no?, de la bellesa?
Uf, puc dir-te com el nostre enfoc. Nosaltres, diguéssim, vam tenir l'origen del projecte, era vinculat a que, pues, a que tot diguéssim, hi havia molts tòpics quan veiem la Gran Pantalla. O sigui, que si anàvem al cinema, generalment, pues, les temàtiques de les quals es parlaven sobre persones grans, pues, moltes vegades estaven associades a malalties, no? Bueno, com a cert tipus de manera d'envellir, que evidentment, pues, això existeix, I jo no sé si això genera també, no?, com un fet que d'alguna manera associem la bellesa com a una cosa com molt dura i difícil, que ho és, no és que no sigui, però realment hem de parlar d'això, no? Perquè hi ha moltes maneres d'envellir, perquè no totes tenim les mateixes, els mateixos recursos, no? per poder envellir, per tenir una qualitat de vida, etcètera, etcètera. Per tant, no sé, és com que si comences a parlar d'això, pues a la vegada has de parlar de moltes coses, no? I fer-nos responsables i implicar-nos d'alguna manera. Això és com una mica la nostra visió, no? Segurament pues, n'hi ha altres temes també de caràcter, no?, com més psicològic i social i de més.
I una de les maneres amb què ho feu és a través de la cultura, no?, a través d'aquestes projeccions i també d'aquestes activitats complementàries. Quines activitats concretament impulseu, no?, i una mica quan es fan?
Pues, el que és aquí a Sabadell, tenim tres projeccions d'un curtmetratge que es diu Em quedo amb tu. Aquest és un curtmetratge que vam fer juntament entre el parlante i una productora amiga, i és un curtmetratge que està, que està co-creat amb el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona. Per tant, pues, amb ells i elles vam treballar el que era el guió, i després es va rodar de manera professional, tant en l'audiovisual com a, pues, amb actors i actrius professionals que, igual hi ha alguna que veieu i coneixeu d'alguna sèrie, i això seria el que estaríem fent als complexos de gent gran. Projectarem el curt i farem una activitat vinculada a aquest curt, o sigui, és un diàleg que fem per poder dir, i això que hem vist, no?, de quina manera ens toca, no?, ens ha arribat, què pensem d'aquests personatges, no?, què passaria si ens trobéssim en aquestes situacions, i veurem també el making of, que és com molt potent perquè es veu l'element participatiu, no?, que és com, mira, hi ha un grup de persones grans que volien fer un curt amb aquestes històries, i això és el que ha passat i el que heu vist.
Eren persones grans les que han volgut prendre la iniciativa?
Sí, això ho vam fer, és un projecte conjuntament amb el Consell Assessor, l'Ajuntament de Barcelona, i sí, el Consell Assessor està integrat per persones grans.
Uh-huh. Una mica quarta edició, no?, també quina ha estat l'evolució, sobretot aquí en clau local, no?, aquí a Sabadell, i també inclús en altres municipis del Vallès Occidental, una mica, doncs, quina és aquesta trajectòria que esteu portant, no?, amb la gran pantalla?
Pues la veritat és que, vam fer com alguna càpsula molt petitona en alguna altra localitat, ara no sabria dir-te el nom perquè no em sortirà, però és el més potent que hem estat fent durant aquests 4 anys, ha estat aquí, més allà del que és Barcelona, i perdona, ara m'he deixat la segona part, què em deies?
Una mica l'evolució que heu anat fent, no?, amb aquests 4 anys.
Pues a l'inici sobretot era posar molt l'èmfasi en la comunicació, no? Perquè és una mica el que passa en aquestes mostres, és que la gent no ve per Instagram. O sigui que realment hem de poder arribar, no?, fent programes. És això, és pensar la comunicació per persones que igual no aniran a veure una pel·li perquè tenen xarxes socials. I això també pues, fa que el contacte sigui com molt més personal. Per tant, una cosa que igual a l'inici costava més, ara ja és com, les persones ja saben que això existeix, i quan veuen les entrades igual ja no cal explicar massa, no? Perquè és com, la mostra, no?, la gran pantalla, cinema, el nom és el que menys importa, sinó que vinguin.
Ara comentaves, el xoc generacional m'imagino que és molt significatiu, molt considerable.
Uh-huh. Sí. Evidentment, posem el focus, no?, en que és algo que està pensat per les persones grans, però és un festival que el que busca és que sigui un espai per tothom, perquè justament són també les persones que encara no són grans les que hem de ser conscients de tema de cures, no?, de moltes coses que estan vinculades al fet d'envellir, per poder saber com acompanyem aquest procés, o sigui, tota la gent que estimem, no? Per tant, aquí, convidem a tothom.
Esdevenint també públic més jove, pot ser, o...?
Sí, estaríem encantadíssimes. De fet, quan estem allà en el cinema, diem, si voleu tornar al dia següent, convideu a la família, perquè ja només... O sigui, si en una de les pel·lícules hi ha un dels temes, no?, que això dona un punt de conversa, no?, que sigui la filla, és igual la persona, però que sigui com una manera de poder parlar. O sigui, aquest és un festival que, evidentment, ens agrada molt el cinema, programem pel·lícules, tenim molt en compte que siguin pel·lícules de qualitat, però a la vegada és tan important tot el que surt després d'això, no?, que és com el fet de poder dialogar, de poder parlar, no?, és com una excusa bastant ideal pel festi.
Ja per anar acabant, posem noms i cognoms, no?, amb aquestes pel·lícules, amb quins són els, més enllà del curt de Em quedo amb tu, no?, quines són les pel·lícules que heu seleccionat en aquesta quarta edició?
Pues mira, començarem el divendres, que farem la inauguració amb una pel·lícula que es diu Empieza el baile, de la directora Marina Cereseski. És una pel·lícula coproducció argentina-espanyola. És una comèdia dramàtica, creiem que agradarà molt, és una road movie, bueno, els actors i actrius que surten són...